olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren ver. Las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos partir. La tristeza aquí no tiene lugar cuando lo triste es vivir. Na 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 na.
Els Duncan Du, que ens han portat fins a les 12 i un minut, que és aquell moment que comencem ja a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, la segona hora.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I és aquell moment d'obrir aquesta segona hora. D'aquí una estona ens arribarà l'Abel, que ens farà l'abans de la informatiu, i amb ell farem el concurs. Recordem que avui coneixerem el guanyador d'aquests quatre croissants que es regala als nostres oients la pastisseria Torrent. A part d'això, doncs, avui és el dia que tenim aquest rentaplats setmanals, que el teníem a la primera hora, l'hem passat a la segona hora perquè estàvem allò tan justos de temps que no ens hi cabia. També doncs, a la secció topònims, que coneixerem el topònim d'una població catalana, la història del seu nom, el cinema a la xarxa amb Víctor Alessandre i després amb Jordi Onó, amb el parlem de cine. Però ara, aquest moment del matí, donem la benvinguda a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota dona.
Com tenim l'informatiu? Quines notícies ens explicaràs a la una?
Doncs que ja ha passat el temporal.
Sí, sí,
i després del temporal,
la calma.
Arriba la calma. Mira quin dia més assolellat, quin cel més blau.
Però penso que té data de caducitat, segons
l'abans. I esclar, home, ja t'ho diré, que sí. No hi ha res que duri tota la vida.
Ah, però dius allò, bueno...
Que avorrit que seria.
És un cap de setmana, així... Passa res, dilluns hi tornem, si vols, no?
Mira, això deixem-ho per en Sergi Corral, jo no m'hi posaré pas. No m'hi posaré pas perquè llavors també ell pinta núvols i pedregades allà on li sembla.
Sí, també.
És realment allà on li sembla? No,
home, no, ell està molt ben documentat, eh? Aquell... Si abans no diu alguna cosa, si jo a vegades com estava aquí a la redacció que tenia tots els mapes oberts en aquí i en hi per haver, i després allà escrivent i fent tota mena, vull dir que s'ho prepara bé. Abans de dir alguna cosa, ho ha comprovat moltes i moltes vegades.
Doncs el titular d'obertura serà que després del temporal arriba la calma, però és una calma tensa, perquè aquest matí hi havia una reunió d'alta volada, una reunió entre tots els afectats, és a dir, empresa constructora, l'empresa contractista de la reforma del front marítim, arquitectes, tècnics municipals. Per fer què en aquesta reunió? Per valorar danys i responsabilitats. Que les pedres despreses del mur de la punta es van desprendre perquè el temporal va ser molt virulent, molt, o potser hi havia alguna causa més, com que, com s'apuntava en el comunicat de l'Ajuntament d'ahir, com que potser no estaven clavades amb totes les mesures que exigia el projecte.
Ells ja haurien de saber, haurien d'explicar que aquí hi ha temporals i a vegades són bastant forts.
El comunicat deia que aquelles pedres havien d'anar clavades amb 6 perns d'una profunditat de tants centímetres, i també deia el comunicat d'ahir que no eren 6 sinó que eren 4 i que d'una profunditat molt més somera que no pas la que exigia el projecte. Per tant, el que escoltarem avui també serà la veu de l'alcalde valorant aquests fets. I en tot cas marcant la postura oficial de l'Ajuntament respecte a aquests danys que hi ha hagut a la punta. Tema 1. Tema 2, actualitat escolar. Avui fa 8 dies, avui fa 8 dies justos, comunicàvem que el director dels últims 21 anys a l'escola Empúries, Narcís Vidal, deixava el càrrec.
Sí.
Una cosa que va causar sorpresa a propis i estranys, sobretot per la premura amb què va ser comunicat i va ser executat aquesta, aquesta renúncia al càrrec i a la plaça.
Ja va dit i fet.
Dit i fet, i el dilluns següent cap a Sant Gregori. Dilluns següent vol dir aquest últim dilluns. No hem escoltat la nova directora. No l'hem escoltada fins avui perquè sobretot ha volgut ser prudent i dir, primer hem de reunir el claustre. El claustre de professors es va reunir ahir i ahir es va formalitzar o oficialitzar, diguem-ne, tot el relleu de l'equip directiu. Lilian Xiquer, ja ho havíem dit, ocuparà el càrrec de directora i Gina Penya passarà a ser la cap d'estudis. Es manté, mentrestant, Mercè Jordà com a secretària d'aquest equip directiu. El nou equip es marca l'objectiu que tots els nens vagin contents a escola i que estiguin preparats per les noves exigències de futur. Això diu el titular. Més detalls a la notícia que escoltarem dins l'informatiu de la Una, on parlarem també de temes més de protecció civil. Mira bé molt a compte aquest titular amb el context d'efectes meteorològics com el d'ahir. No van haver d'actuar els voluntaris de protecció civil, però sí que en cas de nevades o de desastres naturals és un d'aquells llocs on es reclama la intervenció de protecció civil, no? A l'escala ja fa dies, o ja fa anys, associació legalment i formalment constituïda. I ahir, primer de març, a banda de la llevantada, el primer de març és el Dia Internacional de la Protecció Civil. Aprofitant aquestes efemèrides, l'Associació de Voluntaris ha engegat una campanya de captació de nous voluntaris, de nous col·laboradors. Es pensa sobretot en gent jove, sobretot per disposar de més gamma d'edats i així afavorir que la disponibilitat dels seus efectius sigui la màxima. En l'apartat més d'àmbit cultural farem la prèvia de les 12 jornades de didàctica de les llengües clàssiques per ENDE, llatí i grec. És una trobada d'àmbit professional pels professors de secundària de llengües clàssiques, se'n diu, i el fet específic és que aquestes 12 jornades es fan en aquesta ocasió a Empúries, al jaciment d'Empúries, avui a la tarda i demà al matí. Avui a la tarda, amb una conferència inaugural de l'equip directiu d'Empúries, és a dir, de la Marta Santos, també amb Joaquim Tremoleda i Pere Castanyer, explicant sobretot les noves troballes arqueològiques d'Empúries. Hi haurà tallers simultanis, hi haurà un recital de Josep Tero, hi haurà visites comentades per als principals indrets d'Empúries, etc etc. Avui a la tarda i demà al matí. I encara parlant de temes de cultura, aquest sí obert a tothom, comentarem els tallers familiars que organitza l'Alfolí de la Sal, Museu de l'Escala, i comencem-nos a acostumar a aquesta etiqueta, a aquesta marca, Alfolí de la Sal, Museu de l'Escala. Ja no Museu de l'Anxova i de la Sal, Museu d'això, Museu d'això, Museu de l'Escala.
El Museu de l'Escala, l'Alfolí. Museu de l'Anxova i la Sal, continuarem dient-li.
Sí, però Museu de l'Escala, amb seu a l'Alfolí, i associat a això, el mateix òrgan de gestió, el Museu de l'Anxovi de la Sala Antica Escorxador, la Casa de Can Cinto Xuà i altres punts d'interès, però agrupats dins el genèric Museu de l'Escala, el Folí de la Sal. Això només una puntualització per dir que, lligat amb l'exposició de Rafael Ramis, que es va estrenar divendres passat, s'ofereixen uns tallers familiars de pintura. Per exemple, per tu i per mi. Tu n'ets aficionat a la pintura?
M'agrada bastant.
N'has exercit mai?
No
cal haver-ne exercit per participar en aquest taller. Un taller on et faciliten una làmina on hi ha alguns traços, on s'intueix de què va aquell futur quadre, uns traços que són basats en quadres famosos o quadres principals de Rafael Ramis, que dins aquest taller et conviden a acabar els traços amb tinta xina i amb ploma d'ocell i llavors acabar-los d'omplir de colors amb aquarel·la. Això per petits i per grans, per grups escolars i per grups programats o per gent individual que es vulgui apuntar el dia que es faci algun d'aquests tallers, com a una activitat especial que s'ofereix des de l'Alfolí. Agenda d'activitats esportives del cap de setmana, agenda d'activitats culturals i el temps amb Sergi Corral completaran l'informatiu. Just després, els esports, els enemics d'en Ivan García, repassant les veus dels principals actors de l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana.
Molt bé, això és el que hi ha, i com se diu, hasta aquí puedo leer.
Va.
Si t'assembla, Tanquem la carpeta informativa, obrim la carpeta concursal.
Sí, perquè de concursos ens en queden encara, ens en queda un.
Sí.
Vam fer dimecres el dècim de loteria, vam fer ahir dijous la calçotada i farem avui la bossa de croissants.
Sí, senyor.
Sintonia i som-hi, va.
Vinga. Pim-pam. Doncs sí, avui coneixerem qui s'emporta aquests 4 croissants 4 per fer un bon esmorzar aquest dissabte al matí, perquè, és clar, un bon esmorzar sense els croissants de la pastisseria Torrent...
De la pastisseria Torrent.
De la pastisseria Torrent.
Al carrer Perris?
Carrer Perris, sí. No sé, ara no me diguis el número, que no sé.
Claro, però sí, però entrant per davant o per darrere hi ha el carrer Perris.
Sí.
A tocar del port d'en Perris. La flaire us hi portarà, no patiu.
Exacte. Sí. No, només heu de partir aquí. No heu de preguntar. Si vens de fora, arribes, ja no has de preguntar. Aparques aquí a la piscina...
Aixeques, entreguardes el cap així, una mica amunt...
Sí, i ja hi vas.
I l'olor t'hi porta.
T'hi porta.
Croissants acabats de fer, més dissabte al matí, que fan les cuites aquelles, torrats, cruixents, amb aquell gust...
Que es desfan allà a la boca. I si te'n sobren, allò que dius, serem dos a casa, no tinguis por, te'ls pots menjar l'endemà i són igual... el dia abans.
Pateixis pas, que a casa no sobren pas.
Siguem
dos, siguem tres o siguem quatre a taula. Menges menys o menges menys, però no en sobra. El que hi ha al plat s'ha d'acabar.
Exacte. Però allò que dius, mira, tinc quatre, però a casa són dos.
Dos per tu i dos per mi. Coi, que
o dius, tampoc dos croissants no me'ls menjarem, però si te'ls menges l'endemà...
O no te'ls menjarem.
Bueno, hi ha gent per tot, no?
Escolta.
Jo hi ha dies que me'n menjo dos, hi ha dies que me'n menjo un, depèn del dia.
Digues-me, hi ha sis croissants a sobre la taula i som dos. Dius, va, vinga, menjo cinc i en deixo un. I en deixo un, perquè no sigui dit.
Per cortesia.
Per cortesia. Ara, si hi ha només quatre, escolta'm.
Bueno, clar, has de tenir molta gana al matí, o...
Hi ha gent que a totes hores té gana.
Sí, hi ha gent que està a altes hores de la nit per obrir la nevera.
Exacte, mira, fem això. Al matí hi ha sis, posa-n'hi vuit, perquè ara irem lluny. Sí, hi ha vuit croissants, i som només dos a taula.
Sí.
Bueno, va, mengem dos cada un. Dos i dos, quatre, en queden quatre. Mm. Clar, i anem a fer vols.
Sí.
Però, esclar, arriba el migdia i el dinar no arriba a l'hora. El dinar es fa tardar. Doncs mira, a la una, com a aperitiu, va, posi un croissant.
Mm.
Que surts tot el dia i marxes, perquè si fossis a casa, no arribarien a l'hora de berenar. No. Ara posem per cas que no som a casa.
No som a casa.
I que tornem tard, i marxem, sopem a fora, i anem a veure un espectacle de teatre, i tornem a les hores xiques, que es diu, i arribes a casa, i la flaire t'hi porta, abans de posar-te al llit.
No, és que no posa al llit.
Posi un croissant, posi un croissant de la pastisseria Torrent.
Això sí. Molt bé.
Va, que dit tot això, en tenim quatre per sortejar algun dels oients que ens ha trucat aquesta setmana, que són 14 trucades, de l'1 al 14, excepte el 8, que ja s'ha endut una calçotada, i l'11, que ja s'ha endut un dècim de loteria.
Molt bé. Per tant,
posem la màquina en marxa.
Tenim des del número 1 fins al número...
14.
14.
Si sortís el 8 o l'11, hi tornaríem.
Vinga.
En marxa. Prou.
Mira, el 8 l'hem de tornar a fer-ho.
Tornem-hi. En marxa. Prou.
El 3.
El 3 és la Carmen Pallarès. Carmen Pallarès, tens una bossa de croissants per anar a buscar demà de bon matí. O a migdia, però demà al matí. Demà al matí.
Per esmorzar.
Per esmorzar. Abans hauries de venir a buscar el tiquet aquí a la ràdio. Avui, abans de les 3, a ser possible, i aquest val el pots bescanviar a la croissanteria per aquesta bossa de 4 croissants. Què et sembla?
Perfecte.
Va, doncs.
I amb ella suposo que també. Molt bé, doncs a veure, ho deixem aquí, si sembla bé. Tornem a la 1 amb l'informatiu.
A la 1.
Bé, l'últim del sorteig, que ja l'hem fet avui, l'últim sorteig de la setmana, i recordin ja els telèfons oberts per la setmana que ve. Què tenim la setmana que ve? Doncs más de lo mismo, el número de loteria per gentilesa de l'anxova milionària. Recordem, el dimecres, sobretot això, tinguem en compte que és dimecres, si tenim més temps per venir a recollir, perquè clar, ens havíem trobat i hi havia gent que per un parau per bé no s'havia assabentat i ens havia trucat, a lo millor, el divendres, sabent qui li havia tocat el dècim de loteria, i a lo millor era la persona que li havia trucat. Ja ens hem trobat algun cas, això. I per això van dir, ho fem el dimecres, així hi ha més temps. El dijous, aquest menú calçotada per gentilesa del Mesón del Condé, de que tothom ens n'ha parlat bé. Encara no coneixem a ningú que hagi anat i hagi dit, ostres, no me va agradar, em van tractar molt malament. No, tot el contrari, la gent que ha anat ha quedat contentíssima, i alguns que no coneixien el calçotada del Mesón i han anat després a fer-ne una perquè els hi va agradar la que van fer amb el sorteig que els havia tocat, el que van poder anar a fer. I també els croissants, un bon esmorzar amb aquests croissants, quan s'ha acabat al matí un dissabte, i tenir aquests croissants de pastisseria Torrent, és allò que diu, no té preu, no té preu. Combinar-ho amb un cafè llet, un suc de taronja, el que sigui. Molt bé, doncs els telèfons tornen a estar oberts per la setmana que ve. I són les 12:16, com que quasi el temps se'ns tira al cim, posarem una petita cortina musical que ens porten els Héroes del Silencio, amb aquesta Entre dos tierras, i de seguida ens anem amb el cinema a la xarxa. Entre dos aguas, els Héroes del Silencio, un grup que va marcar una època en el pop rock espanyol amb temes com aquest, Entre dos tierras. Són les 12:20 i tornem una altra vegada al cine. Serà ja la tercera secció que ens parla de cine, aquesta habitual cada divendres al cinema a la xarxa amb Víctor Alexandre, i avui està dedicat a una part de la secció que han fet els millors films de glaç i neu sota el títol Les millors pel·lícules sota zero. Doncs avui la secció pel·lícules de glaç i de neu. No en volíem neu, doncs posem-n'hi encara més i veiem com ho ha afrontat això al cine parlant d'això, d'aquestes pel·lícules, parlant de neu, de glaç i d'altres coses.
Continguts en xarxa.
Algunas personas, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema.
No para mí.
¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente?
Les gustará.
¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno?
Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. ¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo.
No, yo no, señora Torrance.
Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel?
No lo sé.
Venga, Tony, dímelo.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Un diàleg el que ha servit per obrir l'espai de cinema a la xarxa d'avui, que bueno, s'identifica ràpidament com aquesta pel·lícula de Stanley Kubrick, aquí es va traduir com El resplendor.
Exactament.
No? Va ser així.
Sí, bona vida, sí senyora, és això. The Shining, de l'any 1980, que la feien Jack Nicholson i Shelley Duvall. I és que avui dedicarem aquest espai de cinema a la xarxa a una selecció que ha fet la xarxa de biblioteques municipals i la Diputació de Barcelona de les 10 millors pel·lícules de sota zero, en diuen ells. Les 10 millors pel·lícules sota zero. És a dir, de pel·lícules que transcorren, l'acció transcorre en el fred, en la neu, etcètera, etcètera, molt adient.
Sí, sobretot en aquesta època.
Sí, i aleshores, doncs, nosaltres no farem les 10, sinó en farem 5, la meitat, no tenim tant de temps, però una d'elles, per exemple, és aquesta, que tu deies, The Shining. Aquesta pel·lícula, doncs, situa l'acció en un hotel que està tancat a l'hivern i, aleshores, doncs, un matrimoni que hi ha allà amb el seu fill queden aïllats i comencen a passar coses terrorífiques en aquell hotel. Allà no hi ha cambres fosques ni finestres que fan nyic-nyic-nyic com a les pel·lícules clàssiques de terror, sinó que el que va fer Kubrick va ser de dir no, terror a plena llum. I això trencava una mica els esquemes del gènere, que sempre són aquelles cortines que es mouen i avui a la
sí,
nit, tot allò...
amb una mica de vent.
Sí, i sempre és de nit. Doncs no, aquí era tot de dia, plena llum i molta claror i una pel·lícula inquietant. Una altra pel·lícula sota zero, seleccionada per la xarxa de biblioteques municipals, és Dersu Uzala, de l'any 1975, d'Akira Kurosawa. Es tracta aquí d'una obra mestra. Aquesta va guanyar l'Òscar la millor pel·lícula de parla no anglesa. I està basat en les memòries siberianes d'un geògraf rus de l'exèrcit del Tsar que a començament del segle XX va conèixer el que ell em va dir un autèntic home dels boscos, que era aquest personatge, no? I aleshores doncs, era un home que estava molt connectat amb la natura i ple de saviesa. Van tenir una gran amistat i temps després el geògraf va escriure un llibre de memòries explicant les seves vivències amb aquest personatge.
Capitán, necesito algunas cosas. ¿Puede dármelas?
¿Qué cosas?
Arroz, sal, cerillas. Lo envolveré todo y lo dejaré en la cabaña.
¿Qué ocurre? ¿Es que te propones volver aquí?
No lo hago por mí. Lo hago por otra gente. Dejaré leña cerca. Un poco de comida y no morirán.
Dersu me fascinaba. Tenía un instinto increíblemente desarrollado, fruto de su vida en la taiga. Además, tenía un alma grande y limpia. Se preocupó por alguien que no conocía y que quizá nunca conocería.
Fragment de la pel·lícula Dersu Zala, que, com deies, Víctor, va guanyar un Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa, però diria que no va ser l'únic Òscar que va rebre per una pel·lícula Akira Kurosawa, no?
No. N'havia rebut un altre. Hem de dir que és un dels grans directors de la història del cinema, però grans en majúscules. Només tenia un defecte, oi?, des d'aquest punt de vista, i és que no era occidental. I, per tant, sempre sembla que sigui un personatge exòtic.
Vist des d'aquí, el defecte,
sí,
no?
Sí, des de fer, clar, una cosa, no? Però, vaja, són molts els directors de cinema de gran prestigi que han reconegut el seu mestratge i que, vaja, que després de veure les seves pel·lícules es van sentir empesos a ser també ells directors de cinema. I estem parlant, per exemple, de poca broma, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Roman Polanski, Coppola, Francis Ford Coppola, Tarantino, Bertolucci, Sergio Leone, Fellini, déu-n'hi-do, vull dir, no estem parlant de José Luis Sáenz de Heredia, Juan de Orduña, Rafael Gil...
Mira, tots els que has citat, em sembla que tothom, sí, com a mínim algun cop l'han sentit, doncs, el saben reconèixer.
Doncs que reconeguessin el mestratge d'Akira Kurosawa ja diu molt. Ell, certament, com deies, va guanyar un Òscar, l'havia guanyat l'any 1950 per Rashomon, que era una altra delícia de pel·lícula, basada en uns contes japonesos, i també el va guanyar pel mateix apartat, de pel·lícula de parla no anglesa. I després, quan tenia 80 anys, a Hollywood li van donar un Òscar honorífic pel conjunt de la seva carrera. Ell va anar a Hollywood, és a dir, Hollywood, clar, ell era tan bo que el van cridar, doncs que vingui aquest home a treballar aquí amb nosaltres, però portar Kurosawa a Hollywood, saps? Aquell no era el seu món.
Era treure el peix de la peixera.
Exactament. Sí, és com agafes un animal, no?, d'una espècie de... Dius, mira, que és tan bonic que me'l portaré cap allà. Dius, no, a Catalunya aquest animal morirà, perquè no, saps?
No és el seu hàbitat.
Clar, i va fer figa. No va reixir a Hollywood el cinema de Kurosawa. Però ell va continuar sent un grandíssim director. Ara parlarem d'una altra pel·lícula d'aquesta selecció que ha fet la xarxa de biblioteques municipals, que és també una pel·lícula molt bona, que es diu Fargo, de l'any 1996, dels germans Coen, amb Frances McDormand, que és la muller d'un dels germans, del Joel Coen, i una gran actriu que per aquesta pel·lícula va guanyar un Òscar. Feia una gran interpretació de policia, d'una dona policia embarassada. Aquí en aquesta pel·lícula hi trobem un home casat amb la filla d'un home molt ric que vol muntar un negoci i contracta dos malfactors perquè segrestin la dona i aleshores, com que el pare és ric, doncs no hi haurà problema.
Que deixin a la pasta,
sí,
vaja.
No hi haurà. Però una cosa és tal com planifiques la vida i després com surten les coses al final. I aquí les coses es torcen i comença a haver-hi molta sang sobre la neu, etcètera, etcètera. L'argument està basat, en principi, en una història real que havia passat anys enrere, però els germans Coen, doncs, van introduir alguns canvis. Després en parlarem.
Lo que nos dijo Shep no tiene demasiado sentido.
¿Cómo que no?
El plan es perfecto, está todo previsto.
¿Quieres que secuestremos a tu mujer?
Sí.
¡Cielo!
Tú pagas el rescate, ¿cuánto? $80,000? Nos das a nosotros 40,000 y tú te quedas con los otros 40. Es como robar a uno para pagar a otro, no tiene sentido.
Sí, bueno, verás, es que yo no voy a pagar el rescate, ¿sabes? El caso es que mi mujer es muy rica. Su padre tiene mucho dinero y yo un pequeño problema.
Diàleg de la pel·lícula Fargo, que com ens comentava el Víctor, és una pel·lícula basada en fets reals, tot i que els noms de les persones alguns altres aspectes s'han canviat i ens hem quedat pendents de saber quins són aquests canvis que van introduir els germans a Coen. És a dir, la diferència entre la realitat i la ficció.
Sí, ells ho van presentar com una història real i de fet, quan comença la pel·lícula, hi ha un rètol que situa l'espectador i que diu textualment: aquesta és una història real. Els esdeveniments descrits en aquest film van tenir lloc a Minnesota l'any 1987. A instàncies dels supervivents, els noms s'han canviat. A part del respecte pels morts, la resta és tal com va passar. I bé...
Ens ho hem de creure.
Sí, però quan acaba la pel·lícula surt un altre rètol que diu: tots els personatges d'aquesta història són ficticis. Cosa que és una contradicció.
Perquè... Aquí hi ha un diferencial. Clar. Que no sé si algú l'ha descobert, no? I l'ha
sí.
posat,
sí? És que era tot ambigu, perquè, clar, dius, però a veure, si són reals o són ficticis? Ja, d'acord que es canvien els noms, però diu que els personatges, no els noms, són ficticis. Aleshores, bé, aquí la qüestió és que no quedava gens clar i va ser una ambigüitat que es va fer, va fer una bombolla. Aleshores, durant el rodatge, els actors també es pensaven que era una història absolutament real. Una pel·lícula basada en fets reals, perquè així ho deien els directors. I un dels actors, el William H. Macy, molt bon actor, que va estar nominat a l'Oscar per el seu treball en aquesta pel·lícula, clar, durant el rodatge els hi va dir, en un moment determinat, va dir, en descans del rodatge: escolta, expliqueu-me aquesta, la història real de tot plegat. I diuen: no, no, li van dir, no, això és un invent. Diu: no, 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 la història de la pel·lícula. Vull dir, la història real, expliqueu-me-la. Diu: no, no, és que no...
No existeix.
No existeix, no hi ha cap història, tot és un invent absolut.
Marketing pur.
Diu: no, diu, aleshores, diu, per això estem enganyant la gent, estem enganyant l'espectador. I van dir: no, és que la pel·lícula és tota ficció. Una pel·lícula és ficció. I si surt un rètol, també és ficció. Aquesta era la filosofia, no? I va dir: no, ho hem fet perquè... no volíem que l'espectador, al veure aquesta pel·lícula, pensés que és un thriller corrent i normal, sinó tensionar-lo una mica per donar-li més versemblança al que ve després. I aquesta és l'ambigüitat que s'ha mantingut. De fet, un diari de Minnesota va estar investigant a veure si aquell crim s'havia comès i tot això, i no va trobar absolutament res.
Ja.
Bé, més coses. Una altra pel·lícula que estaria també dintre de la classificació de pel·lícules sota zero és Viuen, de l'any 1993, de Frank Marshall, amb Ethan Hawke com a protagonista. Aquesta pel·lícula, que està francament bé, narra l'odissea d'aquell equip uruguaià de rugbi que l'any 1972 doncs, va patir un accident d'aviació. L'avió es va estavellar als Andes i va haver-hi morts, i durant una colla de setmanes els supervivents van haver de sobreviure, mai millor dit, clar, si eren supervivents van sobreviure, menjant carn humana.
Fent canibalisme.
Sí, dels companys, dels altres passatgers que viatjaven a l'avió i que eren morts. I com que estaven plens de gel, envoltats de gel, els cossos es conservaven, sort d'això. I així van sobreviure, i després es va fer un llibre i una pel·lícula, etc. Un dels supervivents, Fernando Parrado, va ser assessor del film durant el rodatge.
Después de 20 años uno le da muchas vueltas. Recuerdas a la gente, su heroísmo. El milagro de los Andes, así lo llamaron. Mucha gente viene a mí y me dice que de haber estado allí habrían muerto. Pero eso es absurdo. Porque hasta que no estás en una situación así, no tienes ni idea de cómo reaccionarás. Al enfrentarte a la soledad sin la decadencia y... sin una sola cosa material que la prostituya, te elevas a un plano espiritual en el que yo sentí la presencia de Dios. Existe ese Dios que me inculcaron en la escuela. Y existe el Dios que está oculto por todo lo que nos rodea en esta civilización. Ese es el Dios que yo encontré en las montañas.
Doncs avui repassant pel·lícules sota el lema de Sota Zero. The Shining, Der Zuzala, Fargo i ara Viuen. un conjunt de bones pel·lícules relacionades amb la neu, les baixes temperatures, que hem repassat, però ja ens deies en començar, Víctor, que sí. N'hi ha unes quantes més.
Sí, n'hi ha 5 més, nosaltres en parlem de 5, n'hi ha 5 més. Hi ha, per exemple, Red Army, del 2014, que és un documental sobre un equip de gel de la Unió Soviètica. Després, El Renascut, una pel·lícula del 2016, amb un Leonardo DiCaprio que torna a la vida. Deixa'm entrar, del 2011, que és una història molt gèlida de vampirs. Frozen, del 2014, de dibuixos animats, i Un pla senzill, del 1998, de Sam Raimi. Nosaltres tancarem aquest espai, que hem dedicat en consonància amb la xarxa de biblioteques municipals i la Diputació de Barcelona, sota el títol Les millors pel·lícules sota zero, escoltant una cançó que en forma de despertador era determinant en una història de baixes temperatures i tempesta de neu, perquè cada cop que aquesta cançó sonava, la història tornava a començar i el seu protagonista, com si fos un joc de sobretaula, tornava a la casella de sortida. Estem parlant, naturalment, de la pel·lícula Atrapat en el temps, de l'any 1993, amb Bill Murray i Andy McDowell, inspirada en el mite de Sísif, i la cançó en qüestió, que sonava sempre, era una cançó, un antic èxit dels anys 60 de Sonny and Cher, que es deia I Got You, Babe.
Gràcies, Víctor. Fins a la propera.
A reveure.
They say we're young and we don't know, won't find out till we grow. Well, I don't know, well, that's true, 'cause you got me, and baby,
doncs avui l'espai del cinema a la xarxa amb Víctor Alessandre, les millors pel·lícules de glaç i neu, amb aquest títol, Les millors pel·lícules sota zero. I de cine a cine, d'en Víctor Alessandre, a l'home que sempre, no sé per què, el deixem sol davant del perill. I aquest home que el deixem sol davant del perill és en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora. Ara, no te tenia punxat. Digui.
Hola, molt bon dia.
Jordi, avui és divendres, eh? Podem explicar l'anècdota?
Pots explicar l'anècdota perfectament.
És que ahir va ser molt
perquè
bo.
Perquè estava pensant en una altra cosa i ja saps que, desgraciadament, gent com tu i com jo i com molts d'altres no podem pensar dues coses alhora perquè una de les dues surt malament.
Doncs explicar l'anècdota és que ahir, a aquesta hora, que en Jordi sol venir sempre un quart abans que li toqui començar, doncs ahir va fer el mateix. Arriben aquí, jo veig arribar en Jordi, dic, carai. I clar, i li tocava l'altre Jordi, en Jordi Piqué. Veig arribar en Jordi i pensar, poder parlaran d'algunes músiques que ens posen Jordi relacionades al món del cine, i per això havíem fet venir a l'altre Jordi, però no m'ha dit res, en Jordi, perquè a vegades m'ho hagués dit, però bueno, ho veig aquí, que deixa tot tal com fa cada dia, i, bueno, i comença a córrer per aquí. Que arriba en Jordi Piqué, diu, que li toca amb ell. I diu, no, te toca a tu. I dic, que no heu quedat? Diu, no. Clar, després arribes tu i dius, ostres, diu, pensava que era divendres. Sí, no sé per què. Més, diu, he sortit de la televisió que els hi vaig dir, vaig a fer el programa, vaig a fer la secció, i aquest tampoc m'ha dit res.
Sí, sí, és ben veritat que jo anava ben convençut i mira, es veu que aquesta setmana amb tots els fenòmens que hi han hagut també han afectat una mica a les decisions. Però bé, avui sí que hi som i estem... Només faltaria que avui m'haguessin descuidat pensant que ahir ja havia fet el programa.
No, ui, ja sigui un més greu. Però va ser tot curiós veure-te ahir entrar i fer el mateix que fas, que has fet avui,
no? Sí, sí, no, i veure
la
cara d'en Jordi Piqué també va ser...
Sí, sí, sí. Que fer, en Jordi m'entra aquí i diu, que li toca amb ell? I no, demà. I esclar, jo li vaig dir que no heu quedat tots dos junts. Esclar, el fet de veure-te tu, i no te vaig dir, Jordi, que avui, que no te toca pas avui. Clar, el fet que vaig dir avui, pensava, poder han quedat d'acord ells per fer alguna cosa entre la teva secció i la teva, no? Relacionar amb pel·lícules.
Ja ho va aprofitar en Jordi perquè no sé quan és, com que ell va per ordre alfabètic. Sí. Diu, ja arribarà un moment en què poder ja... lligarà el tema que et toca amb tu i podem llavors... Cap problema.
Sí, bueno, tant, a part de l'abecedari fem alguns especials. Hem fet especials de boleros, hem fet especials de música, històries de la música de la història, vull dir que segurament algun especial de cine, i amb la teva presència segurament el farem.
Bueno, hauríem de coincidir amb algun aniversari d'algun compositor d'aquests populars, que llavors sí que val la pena doncs, aprofundir en la història d'un d'aquests compositors, sobretot aquests que la gent, diguéssim, de peu, doncs, el coneix.
Molt bé, Jordi, deixa'm que vull saber la teva opinió. De fet, penso que ja ho havíem tractat, però... dissabte llegia un article en el periòdico que parlava, diu, el cine que no es veu des del cine, el model de Netflix i altres plataformes amb streaming, amb estrenes de pel·lícules en exclusiva, reobre el debat sobre els nous hàbits de consum i el futur de les sales.
Sí, senyor. I els Oscars aquest any s'hi han apuntat.
Per això venien aquí, que s'hi han apuntat. Suposo que hi haurà un dia que hauràs d'explicar les estrenes en el teu programa, hauràs d'explicar les estrenes que es fan a les sales i les estrenes que també es fan en aquestes plataformes.
No. Si ha de ser per la meva manera d'entendre-ho, no.
Perquè, és clar, que hi haurà estrenes de cinema que no es podran veure a les pantalles de cine.
Exacte. Però les pantalles de cine que estan obertes a tothom et permeten anar a comprar una entrada i, en canvi, si l'estrenen per Netflix, és com si l'estrenen per Canal Plus. Sí. Vull dir que no tothom té aquestes plataformes i no pagues una entrada per accedir a aquesta plataforma, t'hi has d'abonar.
Per cada mes.
Per part meva, el cine sempre serà en una sala. Que, evidentment, cada vegada aquestes plataformes agafen més envergadura i que els Oscars els estan donant també cobertura, amb el sentit de que una pel·lícula com Mudbound doncs té nominacions i és una pel·lícula que només s'ha estrenat a Netflix. Sí, però, de moment... almenys un servidor es mantindrà que el cinema a la sala i la informació és del que es pot anar a veure a les sales.
Però veiem que això cada vegada doncs, va guanyant força.
Sí, però perdona, us haureu d'abonar a totes les plataformes, perquè Netflix tindrà les seves, sí. HBO tindrà les seves, Disney Channel també tindrà el seu canal. Per tant, si a casa tens la dona que li agrada el cinema romàntic, a Netflix, a tu que t'agrada el cinema així de, com Joc de Trons, HBO, la mainada que vol Disney Channel. Bé, aviam... Siguem una mica seriosos.
Ara, de fet les plataformes aquestes, per exemple, el Netflix, si sóc abonat, també tens gèneres, no? Tens el gènere infantil, tens el gènere...
Sí, però la que Disney Channel faci el seu canal, a Netflix només disfrutarà del seu catàleg. Sí. De les noves no tindrà ni una. No.
Si és que hi ha algun intercanvi que facin alguna cosa, algun acord.
El dia que HBO, que ja hi és... les seves produccions només siguin per ells, les altres plataformes no en veuran ni una. O sigui que, compte, ara sí, però si la cosa va avançant, tingueu en compte de que o us aboneu a mil i una plataformes, i ja no ho dic, ja ho dic enfotent-te'm, perquè és que arriba un moment en què ho has de dir-ho així, o resultarà que el que a tu t'interessa doncs no ho veuràs perquè la plataforma a la que estàs abonat No té aquella aquella sèrie, aquella pel·lícula. Bueno, doncs, aviam, a on t'arribarem?
Però, esclar, aquí també diu, es reobre el debat sobre els nous hàbits de consum i el futur de les sales.
Perilla el futur de les sales? Evidentment, el futur de les sales perilla en el sentit en que cada vegada hi pugui haver-hi més directors i actors i productors de prestigi que s'aboquin a produccions en què s'estrenin amb exclusiva en aquestes plataformes. Però bé, jo confio en que la producció cinematogràfica sigui prou àmplia perquè, bé, de tant en tant alguna d'aquestes se'n vagi a plataformes, però la majoria encara siguin per anar amb cinema, sobretot tenint en compte de que ara la majoria del cinema ja és digital, el cost de la producció es redueix perquè ja no hi ha la necessitat de fer les còpies amb suport físic. Per tant, no ho sé, jo em sembla que que hi haurà un moment en què conviuran. També fa... quan va néixer la televisió, semblava que seria un cop molt dur pel cinema. Quan va néixer el vídeo també seria un cop molt dur pel cinema. És que hi ha hagut sempre episodis de la història audiovisual que semblava que lo tradicional, com era anar a una sala de cinema, es veia amenaçat per un altre mitjà. I sempre ho han anat superant. Clar, evidentment, la crisi... no la crisi, però sí que la disminució d'espectadors ha anat progressivament augmentant en mesura de que hi ha hagut més oferta per part d'altres, però continuen coexistint.
Això irà bé per al cinema, que potser doncs, a l'hora de fixar els preus s'haurà doncs, de repensar-ho, de dir, ostres, estem competint contra aquests, potser dels... o potser el preu del cine, si val tant ara, potser el baixaran més o no té...
Evidentment, la competència pot afavorir que no que s'abaixi, però que s'estanqui. Que el preu s'estanqui i llavors, esclar, si tu has de competir amb plataformes que abonant-te per una quantitat al mes, doncs tenen opció de veure estrenes
no.
I que... la gent es conforma a veure les estrenes segons quines estrenes amb la pantalla que tenen a casa seva.
No, doncs... Netflix, la més barata, val 9 euros. A mesura dels que es poden compartir amb més pantalles, va pujant el preu. No, pensa que són 9 euros al mes. El cine aquest val ara 7, 8 euros?
El cine val 8 i mig. A les capitals, eh? El 7 i mig me sembla que val en cinemes, no sé, tipus Figueres i tal, però a Girona em sembla que val 8 i mig.
El cinema Montgrí que val entre 6, 7 euros?
El cinema Montgrí em sembla que val 6...
Jo sí, sé que, sí. com virat a Camprodon, era 6 euros.
6 euros.
6 euros valia el barruc del 2016.
No, vols que el digui, sóc sincer, no t'ho puc dir, perquè
tinc
un abono.
Tens l'abono.
I quan, amb aquells abonos, tens l'abono i quan se t'acaba el renoves i ja està. Però, esclar, llavors, amb aquests abonos, el preu de l'entrada surt
més barat.
Però bé... Sí que sé això, de que a Girona el 8 i mig, a Figueres em sembla que el 7 i mig, i així...
Clar,
però bé, de totes maneres també t'he diré una cosa, que la major part del negoci les sales de cinema el fan amb el que venen a part de l'entrada. Perquè, no sé si ho he explicat mai, que el que és el valor de l'entrada, el tant per cent molt important se'n va cap a la distribuïdora i a la sala del cinema es queda una part molt petita. Per tant, els cinemes amb el que fan el verdader negoci és amb la venda de
les crispetes, les coles, les xutxes i tot això.
Que jo sempre he abogat perquè hi hagués un dia a la setmana que fos el dia sense fresses. I ja m'has entès.
I tant. Perquè hi ha gent que, escolta'm, quan se li comença a acabar el refresc de col i comença a xerrupar...
De la mateixa manera que hi ha el dia de l'espectador, el dia del cinema... Doncs que hi hagués el dia sense fresses. En els trens hi ha vagons de silenci, que hi ha allà, sembla ser que no, els mòbils o la gent si parla no pot parlar... Allà, pues, un dia del cinema sense fresses.
Sense fresses. Faria bé. És una bona proposta. Molt bé, doncs aquest era el tema. Aquest cinema serà el futur, això? Acabarà amb les sales de cinema? Doncs, bé, ho veurem com va evolucionant tot, però què? Han passat tantes i tantes coses que algunes ja no ens sorprenen. Bé, Jordi, abans de passar les estrenes, direm que cap de setmana, diumenge, hi ha el dels Oscars. Cap de setmana gran de cinema, i com cada any t'esperarem dilluns perquè ens vinguis a fer doncs, la crítica de com ha anat la cerimònia i què t'ha semblat els premis que s'han anat donant.
He sentit a dir que Warren Beatty i Faye Dunaway tornen a estar convidats a donar un premi.
Ho escoltava aquest dematí.
Jo apostaria a que, tenint en compte com són aquesta gent, sortiran a fer-se una paròdia d'ells mateixos. Mira, no ho sé.
No. I que no li donguin el premi al Calviento Sella.
No, és que surti... Bueno, això ja... jo només sé que siguent com són, que són capaços de sortir a demostrar que, bueno, que es van equivocar, però que no tenen cap manera de, mena de rubor a compartir-ho i a fer-se una mica d'autocrítica, però en plan de broma. Jo estic esperant a veure ja amb quin, de quina manera ho encaren.
Molt bé. Doncs tot això dilluns ho sabrem. En Jordi és el dia de l'any que quasi no dorm. Perquè és que això què acabarà, més o menys?
Acaba al vols de les 6 del matí.
A les 6 del matí. Quasi és allò que te poses al llit i ja quasi ja has de tornar a aixecar-te al moment que ja t'has girat, no? Per posar-t'hi bé.
Bueno, ja és un dia que...
És un dia a l'any.
Exacte. Més... En fi, jo sempre ho he dit el mateix. Hi ha gent que s'aixeca per veure la NBA...
Sí, o, carreres de...
O curses
de cotxes i motos, depèn de quin lloc.
Que les fan a Austràlia...
Sí, tant, i tant.
Per tant, doncs, bueno, mira, cada loco con su tema.
Exacte. Molt bé, doncs anem amb els temes que ens toca ara parlar aquests 10 minuts, que són les estrenes d'aquest cap de setmana, que és el que podem anar a veure al cine. Jordi, tindrem pantalles per totes les estrenes?
No.
Aquesta vegada no.
No, aquesta setmana no. Però aquesta setmana també podran triar, perquè hi ha títols una mica menors, d'aquests que, bueno, que la majoria de sales comercials deixen perquè siguin aquestes sales més... més, diguéssim, exclusives, i sempre he parlat, per exemple, en aquest cas del Truffaut, o en el cas del cinema Montgrí, doncs el Cine Club Torroellenc, que és una bona arma per ensenyar aquests títols que fora del circuit comercial després es poden visionar, i en aquest cas, doncs, aquí a prop també tenim el Cine Club Torroella, que ofereix a vegades la mateixa pel·lícula que després projecten en cinema comercial, sí, en versió original.
Sí. I el Truffaut encara sobreviu, eh?
El Truffaut, sí, perquè el Truffaut és un cinema destinat a una gent i unes persones determinades. Ja el gestiona l'Associació de Crítics Cinematogràfics de Girona i Província. En fi, és un altre concepte de manera de veure el cinema. Les sessions no són com el cine comercial, que durant tota la setmana tens uns horaris. Aquí no, aquí van alternant alguns títols de tarda amb la nit. I...
Bé, és un tema que en podem parlar un dia. Sí, és un cinemes altre, en versió original.
Exacte, és un altre. I ara, cada vegada més, les sales comercials fan això. Una de les avantatges que ha donat el cinema digital, que no necessites tenir una còpia en versió original i una còpia en versió doblada, sinó que la mateixa còpia li pots dir, la vull en versió original, i pam, i tal.
Te la pots dir, la vull en alemany, no? La vull en francès, no?
A menys que passin coses rares, que la còpia que t'envien no disposi de la versió que a tu t'interessa. Però, bueno, això pot passar de tant en tant. Lo normal és que la còpia que envien, si té doble versió català i castellà, doncs ja hi sigui, que sí. Si hi ha versió original subtitulada, també hi sigui, com els DVDs que anem a llogar, que sí, es donen aquestes opcions. Clar, això ha facilitat molt que les sales comercials posin un horari per passar la pel·lícula en versió original, que és una pel·lícula comercial, en parlo jo, no és de l'estil Truffaut, sinó l'estil, no sé, aquesta, per exemple, de Tot el dinero del mundo. En les sales comercials pots anar a veure en una de les versions en versió original.
Molt bé.
I ja està. I ara, dit això, doncs continuem, reprenem el fil del que dèiem de les estrenes. Jo els comentaré, i després diré si aquesta la podrem veure de tot arreu o no.
Vinga.
Tenim vàries que són basades en fets reals. Per exemple, tenim El caso de Cristo. El caso de Cristo està basat en un periodista, Lee Strubel, que era un periodista del Chicago Tribune, que havia sigut premiat per molts treballs de recerca. I arribarà un moment en què la seva vida canviarà quan la seva dona es converteix a la fe cristiana, cosa que ell, que és un ateu convençut, doncs no acaba d'acceptar-ho. És llavors quan agafa el repte d'investigar sobre un dels misteris més grans de la humanitat, que és l'existència de Déu i de Jesucrist. D'això, de quin va sortir un llibre, aquest llibre es va convertir en un best-seller, i d'aquesta història se n'ha fet la pel·lícula. No és que hi hagin actors molt coneguts, però la història és aquesta, i potser algú li sobrarà, doncs, aquest periodista i aquest llibre que es va escriure. Animació també la tenim, doncs, amb dues pel·lícules. L'Hijo de Bigfoot, que és una pel·lícula d'animació convencional, que és de nacionalitat belga i que ens parla, doncs, d'això, del Bigfoot i del seu fill, que no sap per què el seu pare ha desaparegut, i el seu pare ha desaparegut perquè el seu pare és el Bigfoot, i quan es retroben, doncs, donarà compte de que això de ser Bigfoot és hereditari. Pel·lícula per tots els públics, per familiar. I l'altra pel·lícula d'animació, ja no sé si està per tots els públics o per molt amants d'aquest gènere que és el manga, doncs és Fairy Tail, Dragon Cry. És una pel·lícula d'adaptació d'un manga japonès i que, doncs, l'any 2009 ja se'n va fer una sèrie de televisió. Pel·lícula estil Bola de Drac, amb lluites i amb aquestes imatges d'aquests dibuixos japonesos tan característics. Continuem amb una altra pel·lícula basada en fets reals, Héroes en el Infierno. És una pel·lícula que parla d'un fet que va succeir a Arizona, en un poble i una zona d'allà, i un cos de bombers locals que es va haver d'enfrontar a un dels incendis més devastadors de la història. La pel·lícula explica, doncs, les seves accions, també alguna altra tragèdia, i de com es van convertir en herois aquest grup de bombers locals. Aquí sí que hi tenim un repartiment conegut, amb Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges i Jennifer Connelly. Ja són actors força coneguts. Una altra pel·lícula amb actors coneguts és La última bandera. L'última bandera és una pel·lícula que ens parla de dos exmarins veterans que han d'ajudar un seu amic que ha perdut el seu fill a la guerra d'Iraq i, bueno, doncs l'ajuden en els tràmits i a la manera en què, quan el seu fill sigui repatriat, doncs
és mort, el fill.
Sí, sí, el fill s'ha mort a la guerra d'Iraq. I bé, entre tots tres, doncs, intenten, a part de quan el repatriïn, doncs, que no vagi per segons quins derrotés el tema. Pel·lícula dirigida per Richard Linklater. Aquest director és el de Antes de l'amanecer, Anochecer i Antes de l'atardecer, una trilogia que va tenir molt d'èxit a la pantalla. I el repartiment, doncs, Steve Carell, Bryan Cranston i Lawrence Fishburne. O sigui que un repartiment potent. I ens anem, doncs, al cinema espanyol amb Errementari, que és una pel·lícula produïda per Àlex de la Iglesia, de terror i fantasia, ambientada en el País Basc profund, sobre un ferrer que viu en el fons del bosc i que el poble diuen que és l'origen de tota una sèrie de problemes, de pactes demoníacs i de misteris que succeeixen en aquella zona. Tot això està ambientat al 1830-33, després de les guerres carlistes. La curiositat és que l'actor principal és Eneko Sagardoy, que va guanyar el Goya a millor actor revelació per Andia.
Andia, el mateix actor d'Andia.
Exacte. I l'altra pel·lícula espanyola és Sin Rodeos, que està...
És la més mediàtica.
S'està promocionant molt. Maribel Verdú protagonitza aquesta pel·lícula, interpreten aquesta dona, doncs, que ho té tot, té una vida plàcida, però està ben completament angoixada, i les coses se li complicaran quan es pensava que els podria solucionar, quan visita un curandero que interpreta Santiago Segura, que n'és el director, i que li recepta una poció a base de plantes, però que se l'ha de prendre amb una regularitat que ella, doncs, no en fa massa cas, i això li provoca tota una sèrie de reaccions que fan passar una estona divertida. Val a dir que en la pel·lícula intervenen una gran quantitat de cares molt conegudes del panorama
del món de la faranda.
El panorama mediàtic. Sí. El que passa amb les pel·lícules de Santiago Segura, quan feia Torrente, que apareixia, doncs aquí passa exactament el mateix. I he deixat al final a Gorrión Rojo. Gorrión Rojo és una pel·lícula d'espionatge, una pel·lícula de suspens, sobre, doncs, un sistema de reclutament d'espies soviètics que convertien en els joves que reclutaven amb gorriones. Els gorriones eren uns espies, uns agents que a partir de la seducció aconseguien doncs, treure informació en els espies, en els agents enemics. La pel·lícula està dirigida per Francis Lawrence,